posar una mica d'ordre, doncs, i comencem normalment. Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
On ho havíem deixat? Perquè havíem parlat del TDAH,
sí.
Havíem parlat de totes aquelles, no diguem que precaucions, però ens havies comentat que determinades actituds poden ser resolubles i no sempre vinculables a un problema de TDAH.
Efectivament.
I que un cop vinculades a un problema de TDAH no vol dir que necessàriament això s'hagi de resoldre d'una forma terapèutica així a la directa amb medicació i tot plegat, sinó que es poden, diguem-ne, tenir recursos per poder reconduir determinades actituds.
Efectivament, més de la banda de lo psicoterapèutic o de la psicologia o de les psicologies.
D'acord, tornem a recordar. Ens vas dir o es diu que és una malaltia?
Un trastorn.
Un trastorn.
Sí.
I tu ens assenyalaves que trastorn té, diguem-ne, un cert equivalent en malaltia?
Sí, sí.
Sí, eh?
Sí.
És a dir, quan a un li parlen d'un trastorn,
a veure,
li estan parlant d'una malaltia.
A veure, anem a ser científics.
Vinga.
DC no és res. És una conceptualització respecte a determinats símptomes o a determinades manifestacions que diríem que segons la disciplina diríem l'entramat teòric que tingui el professional o el tipus de psicologia o de psiquiatria utilitza un tipus de classificació o una psicopatologia menys classificatòria i més fonamentada en la clínica. Aquesta és una classificació de la Societat Psiquiàtrica Americana que és estadística, bàsicament està fonamentat en l'estadística, no en la clínica, i que es preocupa sobretot de la conducta i de les, en el cas del TDAH, clarament, directament la posen com una I, que diríem, i que la fan de precisar aquest tipus d'acrònims, TDAH, etc., és pel seu abordatge medicamentós, és per poder receptar els fàrmacs corresponents.
És a dir, per d'alguna manera classificar...
Sí, i medicar.
I medicar.
Exacte.
D'acord, perquè problemes de conducta n'hi han hagut sempre.
La conducta sempre s'ha vist afectada per el que li passa al subjecte.
D'acord, fa 50 anys, fa 100, fa 150, 200, sempre, 300, 500,
sempre, o sigui,
des que el món és món i estem al món...
És que les conductes, per exemple, són modificades per l'educació, pel pas del temps, per l'edat... és el més variable que tenim.
T'ho pregunto per si, agafant la classificació que s'utilitza per establir les gradacions del TDAH, segurament fa 80 anys o 90 també haguéssim trobat nens que poguessin classificar-se dins d'una sintomatologia que pogués entrar dins aquesta consideració o no?
Sí, segurament sí.
Segurament sí, no?
Sí, sí. Jo crec que és tan respectable com altres classificacions i altres nosologies.
És a dir, no es tracta de qüestionar-la, només dius que ara utilitzem això com si fos
la referència
absoluta de tots els trastorns de conducta o de tots els problemes de conducta que puguin tenir.
I els trastorns en general, és a dir, com si la classificació aquesta americana, després hi ha l'altra, que és la internacional, que és tres quarts del mateix, però pretén ser internacional i no americana.
D'acord. És bo, però, tenir... no sé si unes certes referències que puguin ajudar a saber si el fill o la filla, el nen o la nena, pot tenir algun problema relacionat amb alguna cosa que hagi d'estudiar un especialista. Això sí, no?
Mira, a veure si puc respondre per mostrar-te la complexitat de la qüestió. Per una experiència molt propera als pares. Si tu vas amb el nen, quan és petit o quan va al pediatre, a un pediatre... et dirà unes coses. Vas a un altre pediatre i et diu unes altres coses. Coincidiran en algunes o no. I aquesta és una experiència molt propera als pares, que dius, com pot ser? No són tots pediatres,
sí.
No, les malalties
I algú ens hem de creure.
Efectivament, en algú t'has
de creure. Perquè això és cert, els pares s'han de creure algú.
Sí, i tenen una responsabilitat en això. En qui creuen,
en qui han escollit, diguem-ne, per donar-li confiança davant de determinades situacions.
Sí, perquè justament els pares no saben de medicina ni d'altres coses, perquè són pares i no els hi toca, no? Per això van al pediatre, van al psicòleg, van al psiquiatre.
Però en Roman ens diu que els que en saben tampoc tenen un criteri unitari
efectivament
a l'hora d'analitzar els casos que se'ls poden presentar.
Exactament. Aleshores, quin és el problema del TDAH? Que respon a un afany classificatori clar. O sigui, és una etiquetació d'una problemàtica o d'una manifestació comportamental.
Tindria, dic relació més que res perquè ens en puguem fer una idea, en aquells famosos test que es fan en algun moment d'intel·ligència, de coeficient d'intel·ligència, etc, per poder, diguem-ne, classificar-nos dins d'alguns certs paràmetres.
Per exemple, els tests d'intel·ligència que ja fa anys que se'n fan i que són molt interessants i que han evolucionat molt i que afinen bastant en diferents tipus d'aspectes de la intel·ligència, no pretenen mesurar la intel·ligència. Els que es saben perfectament que no mesuren la intel·ligència, que el que mesuren són les manifestacions i el rendiment de la intel·ligència, no la intel·ligència. Que és una disquisició, però és important.
A més, és com si ens diguessis, els exàmens mesuren un rendiment, no una capacitat.
Efectivament.
Sí?
Efectivament.
Com moltes vegades ens han dit, tothom és capaç de moltes coses.
Aquí està.
Però els fets, els exàmens, la vida quotidiana demostra que no exploten al màxim la seva capacitat, probablement, en moltes coses, i sí en altres.
Exactament.
D'acord? O sigui que els tests també fan això, d'acord?
Sí, sí, hi ha fluctuacions, per exemple, en les mesures de coeficient d'intel·ligència. Amb els anys, i amb situacions canviants, pot canviar.
O sigui que seria allò, jo no et dic que el nen sigui més o menys intel·ligent, t'estic dient que està usant més o menys la seva intel·ligència? L'està explotant més o menys? L'està desenvolupant més o menys?
Efectivament. Sí, i depèn de, diríem, això per una banda. Si l'està potenciant, si l'està estimulant...
D'acord, ho dic perquè els pares acostumen allò. No és com un nen és molt intel·ligent perquè treu...
Sí.
Ho fem servir, aquesta expressió de dir...
A veure, fem servir això, fem servir que els nens de 6 mesos, els nadons, els porten a una llar d'infants que parlin anglès, perquè ja vagin empapant-se de l'anglès des de la llar d'infants, perquè estiguin estimulats, perquè el cervell... A veure, és que, però el problema, o la qüestió, és que la intel·ligència va relacionada amb el conjunt de la persona. Aleshores, de vegades, no és
amb
el conjunt de la persona i de la personalitat. No és un aparell aïllat i que funciona sol com un ordinador.
D'acord.
Aleshores, moltes vegades... no estan, per exemple, no estan al potenciar, sinó al revés. Les inhibicions que cauen sobre la possibilitat cognitiva. És el que tantes vegades, que a tu de vegades et sorprèn, que et dic que els problemes d'aprenentatge, o sigui, no tenen que veure amb la intel·ligència.
D'acord.
N'hi ha que sí, però, moltíssims
quan dius moltíssims vols dir la majoria,
jo crec que sí, és per una manca de dotació.
D'acord. Tenen a veure amb l'entorn,
tenen a veure amb inhibicions, amb manques d'interès, amb problemàtiques, amb dificultats per connectar amb el propi o per saber de la pròpia potència.
I això és equiparable amb els problemes de, diguem-ne, actitud i comportament? No és que naixem maleducats, sinó que
naixem totalment maleducats,
però és que ens
hem
d'educar.
Clar.
Per tant, si hi ha determinats problemes de conducta o d'actitud, és probable que tinguin relació.
Bueno, a veure, aquí, veus, tu ja estàs portant la vessant ambiental. Val? Justament el TDAH té uns fonaments és increïble com ho diuen, és a dir, que hi ha algunes investigacions, han anat veient que l'origen és biològic, probablement el còrtex frontal, han estudiat en uns casos no sé què, en uns altres no sé quantos, però per exemple no forma part del diagnòstic, que jo sàpiga, el fer l'exploració neurològica, o no ho és en tots els casos, ni tampoc està clar que en tots els casos del TDAH hi hagi això com a causa. I per a més inri, i la causa d'aquesta qüestió és genètica. Diu, vale, ja està. O sigui, nen, mala sort, t'ha tocat la Xina.
D'acord. Però el que està clar és que naixem a educats.
Efectivament, naixem en estat, diríem, salvatge, no? Naixem en estat salvatge.
Deixem-ho ja que som éssers humans en estat natural.
Exactament, exactament. Però ja però així, així que venim, ja pam, mira, Pepito, ha arribat Pepito.
Molt bé.
El nom del pare, el cognom del pare, el de la mare.
I a partir d'aquí ens comencen a educar.
I a partir d'aquí ens comencen a educar i a insertar dintre d'un món social, cultural, simbòlic.
D'acord, doncs hem-ho posat molt fàcil. Si a tu t'arriba la consulta uns pares i diuen, escolta, és que el nen o la nena se'ns porta molt malament. Això de portar-se malament.
Sí.
Això pot ser degut...
Exactament.
A un munt de coses.
A un munt de... La primera pregunta seria, a part, mira, jo què escolto amb això? Se'ns porta malament és que el nano no està portant bé els seus pares, perquè els pares estan queixosos del seu fill. No ho està portant bé, aquest fill. Però sembla que serà... Em preguntaria, jo pensaria.
Sí.
Serà que aquests pares creuen que és el seu fill qui ha de portar aquestes coses i que les ha de portar millor? No estaran veient aquests pares què fan ells o què no fan ells, perquè el nano no les porti d'una altra manera.
Perquè en aquestes edats el nen o la nena té alguna responsabilitat sobre el seu comportament?
Sí,
sí.
El qual no vol dir que sempre sàpiga el motiu del seu comportament, però que són significatius, són simbòlics, tenen significació. El problema amb el TDAH és que qualsevol indicador és agafat com una dada objectiva. Si hi ha 6 d'aquests, pamba, tens aquest. Si hi ha més de 6, passa més de fa 6 mesos i han passat una determinada intensitat, ja ho tens. Però no hi ha, o sigui, per què li passa? Dintre de quin context? Inclús aquestes teories tan biologistes han anat, o sigui, ja es comencen a qüestionar des de la pròpia psicologia, diríem, més cognitiu, conductual, que no es pot, diríem, obviar el marc en el que allò està succeint, la història que té aquest subjecte.
Perquè els pares ens puguin entendre un problema de conducta que pot ser.
Exactament. Què
pot ser? Un indisciplina? Què pot ser un problema de conducta?
Una manca d'atenció, no? O agressions. Són manifestacions evidents d'alguna cosa. Però què li passa? O sigui, aquestes conductes, per exemple, les podem veure en els animals. Tu dius, mira, està rabiós, està fent això, està fent... Però en els humans tenen una complexitat més gran perquè estan carregades de significació i de vegades són àmpliament contradictòries. Com pot ser que estigui...
Un nen de 3 anys o 4 pot anar a un restaurant i donar patades a tot el que troba i això és un problema de conducta?
Sí,
sí,
clar.
Però això no és un TDAH.
No. I pot tenir dificultats per estar quiet
i callat.
I no, sí, i no té per què ser un
TDAH.
Un TDAH. No? És a dir, primer perquè ha de complir determinats requisits per ser un TDAH. I després perquè el TDAH és una manera de veure. No sé com dir-te.
Però tu preguntava així, perquè clar, el TDAH pot ser una manera de veure,
sí,
però els pares poden quedar-se relativament preocupats o no, perquè si un TDAH defineix un trastorn i un trastorn és una malaltia,
sí,
és bastant diferent, suposo, que diagnostiquin un nen amb un TDAH, o sigui, amb un trastorn, que no que hi hagi algú que digui, no, escolta'm, això, feu l'altre, i el nen ja veuràs com que es comportarà, com s'ha de comportar, etcètera, etcètera. Entre una consideració de malaltia i una conducta específica que es pot reordenar i que ja està i que ha passat i que es pot resoldre, doncs suposo que els pares es poden tranquil·litzar més o menys, no?
Sí, a veure, com dir-ho? Normalment, quan es posa l'etiqueta del TDAH, és que passen coses que van més enllà de lo normal, diríem, no? O que tenen una intensitat o una freqüència o una insistència que no és esporàdic, que no fa 2 dies que passa, que ja està com una mica instaurat després d'uns mesos, i fins aquí estaríem tots d'acord. El problema és que per ells aquí ha acabat la qüestió i ja tenen el diagnòstic i ja tenen el tractament, uh-huh. i per altres que som clínics encara no hem ni començat. Hem dit, vaja, què li passa a aquest? Per què fa tot això? A què respon? Amb què es connecta? Des de quan? Lligat amb què? Que li dona una visió molt més panoràmica de la qüestió. Amb la qual el diagnòstic és algo que és més costós, menys evident, i que té molt en compte la subjectivitat, és a dir, que els símptomes són també signes i que com a tals calen ser interpretats. Perquè per ser, o sigui, alguna cosa diuen, però també amaguen moltes coses. És a dir, expressen i mostren una part, però hi ha una altra que no s'hi veu per què.
Els pares han de ser els primers observadors?
A veure, què passa? Alguns pares, per exemple, quan ho veus, no? que porten temps amb aquesta problemàtica i per què ho fa i què passa i ja està bé i es cansen, perquè clar, són...
És esgotador, no?
Sí. I diríem, i en els pares hi ha una sensació de frustració molt important.
De no haver pogut
exactament,
o sabut
i de no trobar,
i de no trobar la manera.
Sí. És cansat. Aleshores, per alguns pares, quan els diuen no, és que tenen un TDAH, i això què he fet jo? Diu, no, res, és la seva genètica i la seva biologia.
És dir, que els pares se senten d'alguna manera alleugerits, perquè us exoneren...
Efectivament. I quan diu, què hem de fer? Diu, bueno, bàsicament donar-li medicació. Diu, d'acord, o sigui que pagant ja també ho agafen. Dius, molt bé, pues, això per alguns pares és, els està bé, els va bé. I no sé com dir, i no és ni reprotxable, ni és una opció. Quin és el problema? El problema és quan resulta que aquesta és la opció, la manera de veure, tot en singular, i tot el que no sigui això està mal fet o no serveix.
Matisa'ns una mica, perquè no sé si això té molt a veure.
A veure.
Dues persones, amb una li diagnostiquen una depressió i amb l'altra no.
Un professional, a la mateixa persona, bueno, també lo de la depressió és un altre concepte que va molt lligat al tema de la medicació.
Per això ho dic. No sé si és extrapolable o no, però aquella circumstància de dir, bé, on està el llindar pel qual algú pugui dir vostè té una depressió i vostè no la té, encara que els símptomes s'assemblin molt. On està el llindar perquè un especialista pugui dir aquest nen o aquesta nena té TDAH i aquest nen o aquesta nena no el té.
En la concepció teòrica i en l'experiència clínica del professional. Per exemple...
Perquè les conseqüències són molt diferents.
Sí,
estem en el mateix.
Efectivament.
Que a una persona li diagnostiquin una depressió i això comporti una certa, un tractament...
Sí, però el...
Un tractament amb medicació...
Efectivament. Aquest és el punt. Aquest és el punt. A veure, què és el que passa? En la salut pública, el que està des de fa més de 20 anys imperant és aquest. És a dir, tu tens en la casella de l'historial clínic, des de la primera entrevista pràcticament, que posar quina de les categories diagnòstiques que estan allà, posar en quina casella ho fiques.
Correspon.
Exactament. D'acord. Aleshores, tu no pots sortir-te de la casella com a professional. Has d'entrar dintre d'aquella classificació. I això comporta, això té, diríem, tot un corresponent tractament farmacològic. Normalment, en el cas de les malalties o de les afeccions psíquiques, psicotròpics. Si tens depressió, antidepressió. Què és el que passa? O sigui, per exemple, això s'ha anat com banalitzant, diria jo. Per exemple, qui et donarà l'antidepressiu? El capçalera.
Banalitzant vols dir generalitzant?
Generalitzant, o sigui, no és després d'un estudi de... No, el capçalera troba un o dos signes o símptomes de depressió i diu, mira, tens una depressió. Comença a prendre això, que igual t'alleugirà. Però diria el mateix respecte a un refredat. Clar, jo crec que és complicat.
No,
perquè ja és el passe a l'especialista, ha de ser grossa la cosa.
D'acord, és que ens tornem a posar en el paper dels pares, davant d'un fill o d'una filla que pugui tenir problemes de conducta o problemes de, en fi, de convivència amb ells, etc, etc, i que puguin pensar. Anem amb un professional i ens dirà: no patiu, que no és res de, que ho podeu, i un altre pot dir: no, és un TDAH. Exactament. I per tant s'ha de tractar i s'ha de...
Sí, i els pares, aquí està, i els pares haurien de poder dir: ah, bueno, però és que jo no li vull donar medicació, jo no trobo que la medicació sigui la
si però esclar, que talment... jo a continuació et diria, sí, qui són els pares davant d'un especialista per dir?
Home, les persones
no. Està clar, responsables finals, d'acord?
Sí, sí,
però...
i inicials també. Quin, per exemple, per anar posant una mica la polèmica que hi ha al voltant d'aquestes qüestions, quan el mestre li diu que bueno, ja ha vist, segons la seva guia, sí, i ja té els papers per enviar-li al capçalera, que ha d'acabar d'omplenar el capçalera, i aquest nen té que prendre medicació. I els pares diuen: és que no li volem donar medicació. I la resposta del mestre, i no és cap ficció, és que els pares no estan col·laborant, que no volen solucionar els problemes i que si no els importa el que li passa al seu fill. Així, paf. Quin és el problema amb això? Diríem, l'ús generalitzat de la medicació, dels psicotròpics, en la infància, no és una cosa nímia. Ni és una cosa que un mestre es pugui posicionar respecte de la transcendència que té això, ni l'obligatorietat, perquè és des de la seva ignorància, i ho dic en el bon sentit, de la paraula ignorància.
Sí, perquè tampoc deu passar, òbviament, ens expliques un cas, i hem de suposar que també n'hi deu haver molts altres.
Hi ha molts altres, què... però sorprenent amb quina, com ha agafat això, i l'epidèmia que hi ha. És a dir, està molt estès, molt estesa. Què passa? A veure, el mestre, i això és una cosa que jo treballo molt amb els mestres quan vaig a parlar dels nanos que jo porto o en tractament, una cosa és el que li passa a l'alumne i una altra és que això que li passa reverteixi sobre el grup i sobre el mestre. Aleshores, el que li passen coses, però està allà i no empreina, i no tal, aquest no cal donar ni medicació ni res, o si li donen bé i si no li donen tan bé, i si potser es preocupa el mestre i diu: escolti, què passa això? Però no hi haurà, ni hi haurà una pregunta molt severa per al diagnòstic ni per l'ús de la medicació. Ara aquest nen sigui moudet, faci coses que el mestre no sap com entomar, que l'emprenyen, que molesta, que... on està la medicació? Perquè què passa? Què veu el mestre? Que a la que pren la medicació tot això ho deixa de fer o baixa radicalment, amb la qual el nano continua tenint tots els problemes que tenia més o menys, els fonaments o les causes del conflicte continuen estant-hi, però aquesta manifestació no, ja
no hi és. D'acord, no hi ha conflicte, vaja.
Efectivament, cosa que tranquil·litza el mestre i li resol l'assumpte.
D'acord, ens queden només 2 minuts. Què haurien de fer els pares, doncs?
A veure, els pares, el de sempre, i els mestres, el de sempre, que és, diríem, interrogar-se o anar, diríem, fent una valoració més profunda, més extensa, del que està passant amb l'acompanyament del mestre. El mestre ha de tenir altres recursos i s'ha d'entendre que les manifestacions del comportament van més... Mira, em deia una mestra ahir, diu: que, ostres, després de tot això que estem parlant, és increïble com, quan el mestre entén més el que li passa al nano, ja no es posa tan intransigent, ja no s'enfada tant, ja pot adequar-se més al que li passa al nano. En canvi, la medicació el que fa és que el nano s'adecui més a l'aula, al mestre i al sistema. És dur dir-ho així, però crec que no és posar-li res que no sigui cert.
En bona part dels problemes de conducta hi ha una manca de comunicació. Hi ha nens o nenes que volen ser escoltats, que volen que estiguin per ells.
És molt bo això que dius. Sí, efectivament que el símptoma és una expressió, una crida d'atenció, d'ajuda, una manifestació de no estic bé.
Encara que els pares puguin pensar que hi estan al damunt i que vellen per ell, etc, etc.
Sí, sí, és que de vegades, per exemple, estan al damunt, però estan tan al damunt que l'ofeguen.
D'acord.
I els pares no se'n poden adonar d'això.
D'acord.
I no és mala fe, ni molt menys. Però, pel que sigui, són massa sobreprotectors i el nano no pot respirar.
O sigui que a l'ésser humà també li agrada ser escoltat.
Molt.
Molt.
I estimat, sobretot.
I estimat.
Perquè l'escolta és una... I ser mirat. Sí, molt important la mirada.
Doncs la setmana que ve seguirem amb aquestes qüestions de si en la incomunicació hi pot haver també bona part de aquestes manifestacions de, que amaguen, segons diu,
malestar
i que demanen allò atenció als qui envolten. El divendres que ve una nova edició del Temps de Família. Roman, gràcies.
Fins divendres.
Fins divendres.